Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. En aquest dijous 31 de març, ara mateix caient una calamarsa impressionant a la ciutat de Barcelona. Però tot i això, estem aquí a la ràdio, farem un repàs del que ha estat l'actualitat del dia. D'aquí un moment connectarem amb els companys de l'Agència Estatal de Meteorologia per saber el temps que ens espera les properes hores. Però abans rep la salutació de qui us parla, la Montse Rodríguez. Avui amb el José Luis Gil, als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius, Jordi Tunyón a les xarxes socials i el Cito Ramírez a les vies de so. Avui parlarem de moltes coses, entre elles de que els súpers ja poden limitar la compra de productes per evitar l'acaparament. Es fa un canvi a la llei del comerç minorista, que fins ara prohibia limitar la quantitat de productes als consumidors i ara permet fer-ho en situacions excepcionals. En parlarem amb el Rubén Sánchez, que és el portaveu de Facua. També farem ressò de com es notaran a la factura les mesures per rebaixar el preu de la llum. El govern limita els anomenats beneficis caiguts al cel de les elèctriques i això es podria traduir en una rebaixa mensual d'uns 6 euros de mitjana a la factura. El José Enrique Vázquez, president del grup de gestors energètics, ens ho explica. I coneixerem també quins són els vincles que podem establir entre els robots i els éssers humans, sobretot amb els robots que tenim a casa. Veiem les màquines, diuen, com a entitats personificades o animades. Avui, la investigadora E de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Marta Díaz, especialitzada en interacció entre persones i robots, ens ho explicarà i ens posarà exemples, com per exemple amb la Rumba o amb aquells altaveus de veu que tu els hi demanes coses, no? Doncs això en parlem d'aquí un moment. I abans de començar tot plegat, ho dèiem a l'inici del programa, caient calamarsa ara mateix, ja sabeu que els homes del temps diuen que arriba una massa d'aire polar, fred d'hivern, el ple mes d'abril. Entre divendres i el cap de setmana seran quan baixin les temperatures, baixin els termòmetres, però abans contactem amb ells, amb l'Agència Estatal de Meteorologia, perquè ens expliquin exactament què és el que està passant. Moisés Camuñas, bona tarda.
Bona tarda. Demà divendres esperem a Catalunya precipitacions i nevades al Pirineu amb acumulacions importants al Pirineu de Lleida. A la resta s'esperen xàfecs al nord-est amb alguna tempesta ocasional a primeres hores. Remetent i a la tarda no es descarten precipitacions febles i ocasionals al voltant de les serres prelitorals del nord-est i a l'extrem sud de Tarragona que podrien ser en forma de neu. Si parlem de les temperatures, les mínimes baixaran sobretot a l'interior nord-est i seran anormalment baixes per a l'època de l'any i es donaran al final del dia. Per la seva part, les temperatures diurnes també baixaran amb unes màximes de 15 graus a Tarragona i a Barcelona, de 14 a Girona i de 13 a Lleida. Per últim, el vent serà moderat i del noroest amb intervals ocasionalment forts o molt forts a l'Empordà, cotes altes del Pirineu i al Ter Sud, amb ratxes que podran superar els 80 o 100 km per hora i tindrem mala mar als litorals de Tarragona i de Girona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Com dèiem, molt pendents del temps que està, bueno, el que està passant hores d'ara, ara mateix a Catalunya. Anem ara fins a les carreteres, al Servei Català del Trànsit. Què està passant? Mireia Gamats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Tarda complicada en aquesta xarxa viària perquè tenim diverses incidències que ens compliquen força la circulació. En repassem algunes. Per exemple, aquest accident que s'ha produït ja fa estona, la C-16, a Bagà. La via puntualment torna a estar tallada perquè estan acabant de retirar els vehicles accidentats. La cua supera els 4 quilòmetres en tots dos sentits de la marxa. Continua el tall, per tant, a la C-16, a Bagà, com us dèiem, a causa d'un accident. A causa d'aquest accident, també a la C-16, però a la zona d'Urús, es regula el trànsit. Aquí hi ha cua de més de 2 quilòmetres en direcció sud, en sentit Bagà o Barcelona, diguem-ne. Més incidències. També a la C-55, un vehicle avariat, arribant a Monistrol de Montserrat, que talla carril, provoca cua molt important de més de 4 quilòmetres, cua quilomètrica, molt aturat a la C-55 a Monistrol de Montserrat, sentit nord, és a causa d'un camió avariat. Més problemes, en aquest cas a les dues rondes de Barcelona, van molt plenes perquè hi ha hagut diverses incidències, ronda de dalt, ronda litoral, en sentit Llobregat, sobretot. I acabem a Tarragona, a l'AP7, un vehicle avariat, un camió provoca cua de més de 4 quilòmetres a l'Ametlla de Mar, direcció sud. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies per la informació des del Servei Català del Trànsit. I ara arriba l'actualitat d'aquest dijous amb els companys dels serveis informatius, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem parlant de que un jutge condemnat a la Universitat Politècnica de Catalunya per vulnerar la neutralitat ideològica.
I el que fa és anul·lar l'acord del claustre en contra de les fiances del Tribunal de Cuentas a excàrrecs del govern. Un grup de professors, membres d'Universitaris per la Convivència, van presentar un recurs contra aquest acord per vulnerar els seus drets i la justícia els ha donat la raó. L'Alejandro Rodríguez és un d'aquests professors, reconeix que no és fàcil lluitar contra la maquinària independentista.
És la que nos está llevando a poder tener pequeñas victorias que de alguna manera nos ayudan a parar esta especie de tsunami que pretende uniformizarlo todo, cuando precisamente la universidad debe ser lo más diversa posible.
Una nova victòria judicial que se suma a la d'altres entitats com Hablamos Español o Convivència Cívica, que estan lluitant perquè es compleixi la sentència del 25% de castellà.
I els jutjats de Tremp a Lleida ha començat les declaracions per la mort de 64 usuaris de la residència Fiella de Covid-19.
I els Mossos d'Esquadra han confirmat que el centre no disposava de plans de contingència i els treballadors no havien rebut cap formació. El descontrol va ser total, no s'aïllaven els contagiats, els treballadors no feien servir EPIs i molts avis estaven abandonats. Xavier Prats és l'advocat que representa a una de les famílies afectades.
Hi ha una sèrie d'errors conceptuals, de protocols, d'aïllaments, de materials d'EPIs, de formació del personal, que això ha desencadenat doncs, quan en un cas de Covid no van saber gestionar cap tipus d'aïllament, cap tipus de sectorització, ni els circuits d'entrada i sortida de material fungible.
Durant el mes d'abril han de declarar 49 treballadors de la residència. Després ho faran les dues investigades, la llavors directora del centre i la responsable higiénico-sanitària.
La Fiscalia de Medi Ambient ha denunciat els responsables de la incineradora de Sant Adrià de Besòs, que gestiona l'empresa pública Tersa.
Al capdavant d'aquesta empresa hi ha el regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia. La Fiscalia els acusa d'un presumpte delicte ecològic que posa en risc la salut i el medi ambient. Ho va denunciar el 2018 la coordinadora veïnal Airenet. Es va fer una auditoria, però no s'han complert els compromisos. Ens ho ha explicat la Silvina Frutxella, presidenta de l'entitat.
Una estación de calidad de aire en la zona de Tersa para evaluar qué aire respiramos las personas. Todavía no hay estación de calidad de aire, 4 años después. Y el segundo punto de acuerdo era buscar una entidad de confianza mutua para que custodiara los aparatos que acumulan dioxinas, que son los tóxicos que se descubrieron.
Mentrestant, Eloi Badia assegura que es van fer els estudis corresponents i es van descartar possibles impactes en la salut.
I la pandèmia ha fet caure un 22% les proves de cribatge del càncer de colon en la població d'entre 50 i 69 anys.
El càncer de colon és el que té una major incidència a Espanya i és el segon en mortalitat i per això és tan important diagnosticar-ho a temps. El test per detectar si hi ha restes de sang a la femta pot salvar vides, com explica el doctor Jaume Grau, especialista en medicina preventiva de l'Hospital Clínic.
Programes de cribatge, el 75% dels càncers que trobem són amb estadiatges 1 i 2, mentre que per clínica, o sigui, quan ja hi ha símptomes, malauradament ja la malaltia sol estar evolucionada, això té una incidència clara amb la mortalitat i amb la supervivència.
Avui és el Dia Mundial per la Prevenció del Càncer de Colon. L'any passat a Catalunya es van diagnosticar prop de 7.000 casos nous. Van morir unes 2.000 persones a causa d'aquest tumor.
La Policia Nacional ha detingut a Vic 26 persones per presumpta suplantació d'identitat per accedir a contractes laborals.
Els detinguts oferien les seves targetes de residència a canvi de diners perquè immigrants irregulars poguessin accedir a una feina. Escollien a persones amb similituds físiques que suplantaven la identitat. Explica el modus operandi Isabel Sánchez, portaveu de la Policia Nacional a Catalunya.
Los detenidos que estaban en situación regular alquilaban su documentación a compatriotas que se encontrarían en situación irregular en España para que pudieran conseguir así un contrato laboral. Estos intentaban que tuviera algún parecido físico y así de esta manera podían presentarse en alguna empresa cárnica de la zona y poder usurpar dicha identidad para conseguir dicho contrato laboral.
En aquesta operació es van comissar 28 documents d'identitat i passaports, 4 havien estat manipulats o falsificats.
I el president d'Aragó, Javier Lambán, no participarà demà a la reunió per formalitzar la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern.
L'Aragó no hi està d'acord i presentarà la setmana que ve una alternativa en igualtat de condicions, diuen, amb Catalunya. Qui sí estarà demà a Madrid és la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, defensa l'acord tècnic dels Jocs i apunta que si l'Aragó es desmarca, Catalunya està preparada per postular en solitari.
Bé, de fet, inicialment aquesta candidatura s'havia configurat únicament des de Catalunya i, per tant, hi havia ja estudis fets, que de fet farem públics en breu, els propers dies, que treballaven altres disciplines en altres llocs i que tenim estudis previs que així ho preveuen.
El president Pere Aragonès té previst signar previsiblement la setmana que ve el decret per convocar una consulta sobre la candidatura dels Jocs.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Adeu, fins demà.
Les 7 de la tarda i 11 minuts i molt pendents del temps, el Víctor, el company d'esport, Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda.
Que com està el temps? Perquè vostè acaba d'arribar ara mateix del carrer, que s'hi cou al carrer?
Està plovent molt i fa uns minuts que hi ha fins i tot pedra.
Pedra?
Que hi ha pedra, de fet, a baix, a la porteria de la cadena Copa, hi ha molta gent allà esperant perquè amaini una mica la pluja per poder sortir al carrer. Està plovent molt, molt.
Bueno, ja diuen els homes del temps que les temperatures baixaran de 15 graus, durant el cap de setmana. Senyor José Luis Gil, bona tarda també, què tal?
Què tal, Montse, companys? Bona tarda. La pedra que ha vist el Víctor Navarro és la pedra que pica cada dia per obtenir informació i per obtenir notícies.
Jo crec que
està una mica trasbalsat pel xàfec, però bueno, va, li deixem uns minuts perquè s'assequi i recuperi el nord, posi la brújula
ja
nord.
Bé, ja estic bé.
El que que està tirant pedretes és en Rüdiger, que s'està oferint al Barça, no? Què passa?
Sí, jo diria que és més un oferiment per part d'Anthony Rüdiger, el central del Chelsea, que no interès del Futbol Club Barcelona, que té enllestida l'operació de Christensen, que té sobre la taula la renovació d'Araujo, però que ha vist com els companys d'Sky detectaven i posaven a la llum una reunió entre la gent del futbolista, d'una banda, i per part del Barça, Mateu Alemany i Jordi Cruyff. Detalls del tema Rüdiger, Elena Condis, bona tarda.
Què tal, Gil? Molt bona tarda. Doncs sobre aquesta reunió entre el Barça i Rüdiger, fons del club admeten que la prioritat és reforçar la defensa i que treballen al mercat per fitxar a un central ràpid. És la gent de Rüdiger qui m'explica en contacte amb el Barça. El juny queda lliure i per això ahir a la nit es reuneixen el seu agent, Mateu Alemany i Jordi Cruyff, en un cèntric hotel de Barcelona, una reunió que es va allargar més de 2 hores. Des del Barça asseguren que hi ha molts jugadors que volen venir des de l'arribada de Xavi, i a Rüdiger el veuen com un central top que a més arribaria a cost zero, com el seu encara company Christensen, a qui ja tenen tancat. El problema, però, que complica i molt i fa pràcticament inviable l'operació, és la fitxa de Rüdiger, cobra 12 milions d'euros, i la competència d'altres clubs que tenen molt més múscul econòmic, molt més diners, com són la Juventus o el Paris Saint-Germain.
1,90, 85 quilos, futbolista amb un cert cartell, aquest internacional per Alemanya, Anthony Rüdiger. Tot això en un dia on també, en clau de fitxatges, hem de destacar una informació dels companys de Dissan.
Sí.
Teòricament, César Azpilicueta acabava contracte el 30 de juny amb el Chelsea. Sap vostè que el club propietat, de moment, encara de Roman Abramovich, estava una mica trasbalsat per les sancions internacionals a Rússia. Doncs bé, els companys de Dissan expliquen, d'una banda, que el Chelsea pot extendre, ha estès, de fet, el contracte d'Azpilicueta una temporada més amb el Chelsea, en havent-se complert, la clàusula de partits disputats pel defensa. I que això estaria alliberat de les sancions sobre el Chelsea pel tema de Rússia contra Ucraïna. Això sí, els mateixos companys de Dissan expliquen en aquesta informació que, tot i haver renovat el seu contracte automàticament una temporada més pel conjunt de Stamford Bridge, la voluntat de César Azpilicueta seria deixar Londres i arribar al Futbol Club Barcelona.
Escolti, m'imagino que en Víctor Navarro ve directament del vestuari del Barça per saber com es veu aquesta lluita a la Lliga, no, Víctor?
Sí, bueno, directament del vestuari d'un acte que hem tingut fa un parell d'hores amb Nico González i Aitana Bonmatí. presentaven el MIC, aquest torneig de nanos, per cert, del 12 d'abril al 17 d'abril, es disputarà 36 poblacions de la Costa Brava amb equips com el Barça, l'Espanyol, el Real Madrid, l'Atlético, el PSG, el Liverpool, i els padrins d'aquesta edició són l'Aitana Bonmatí, que encara estava una mica al·lucinant amb el que va viure ahir al Camp Nou, i el Nico González. El Nico, li han preguntat per l'Europa League, deia que no ha guanyat cap títol amb el Barça, que li agradaria que aquest fos el primer, però compte, escolteu, perquè també pensa en la Lliga.
Bueno, evidentemente que tenemos que creer, sí que es cierto que tampoco queremos engañar a nadie y está complicado, ¿no? Pero la dinámica que llevamos es muy buena y al final un poco lo que ha dicho Aitana, ¿no? Un poco es un tópico, pero es la realidad, ¿no? Partido a partido y al final si las cosas se aprietan en estos próximos partidos tendremos nuestra oportunidad, estoy seguro.
Dissabte, 6:45 de la tarda, Celta-Real Madrid, amb les incògnites de, sobretot, Benzema i Mendy. Diumenge, Barça-Sevilla. Una ensopegada del Madrid a Vigo doncs deixaria la Lliga una mica més oberta. Parlava el Víctor Navarro d'aquest acte de presentació del MIC, presència de Nico, presència d'Aitana Bonmatí, després dels 91.553 espectadors d'ahir al Camp Nou per veure aquest Barça-Madrid de Lliga de Campions. Aitana, que desitja, evidentment, que això no sigui flor d'estiu.
Sí, espero que el dia d'avui hi hagi estat un punt d'inflexió per tothom, que no només es quedi en fer el rècord, perquè és un dia molt guai, molt bonic i tot això, sinó que sigui una continuïtat i que el que va passar ahir vagi a passar per quedar-se, no?
A Twitter, @esportscope, al nostre compte de Twitter, vam preguntat a la parròquia blaugrana com creieu que evolucionarà la Lliga Femenina de Futbol properament després de l'odaia al Camp Nou. Pessimisme, perquè un 77,5% de copenautes creu que la Lliga de Futbol serà Barça-Madrid i poca cosa més, mentre que un 22,5% creu que la Lliga Espanyola, amb aquesta empenta, acabarà sent una Lliga potent.
I bona notícia des de la Xina pel Espanyol.
Una bona notícia a Can Perico, després del terratrèmol que ha provocat la sortida de la conselleria delegada de Josep Maria Duran, l'arribada de Mao Ye, aquest moviment que fa gent per participar més directament de la vida i les decisions de l'Espanyol. Olei! Sí, Ulei, és aquest davanter xinès que està a l'Espanyol, li presento Rodríguez, per si no el coneix.
Encantada.
Li han donat la pilota d'or a la Xina. Estava content en declaracions als mitjans del club. És un plaer guanyar la pilota d'or xinesa. Estic molt content. Vull agrair als organitzadors del guardó i també als periodistes que m'han reconegut i m'han votat. Gràcies als aficionats xinesos que m'animen i em recolzen sempre. Pensant en el futur, haig de dir que treballaré més dur per continuar millorant.
Sembla que ho sí seu, senyor Gil, eh?
És el meu alter ego, el que ha posat veu a les paraules d'Ulei en xinès. La pregunta blanquiblava del dia és aquesta. Qui us preocupa més? El projecte esportiu, la gespa, o el projecte institucional, la llotja? No hi ha color. 69% al projecte esportiu.
I, ràpidament, Sarmiento, 10 setmanes de baixa al Girona?
Dos telegrames. Al Girona, Sarmiento, 10 setmanes de baixa, lesió al bíceps femoral esquerrà, confirmada el dia abans del Girona-Màlaga de Lliga a segona divisió. En futbol sala, 9:45 de la nit, primer partit, quarts de final d'aquesta competició, Barça-Cartagena.
Senyor Gil, bueno, més informació que Cope Ponés i a les xarxes socials d'EsportsCope. Gràcies i vigili amb la pluja.
Estic sota cobert. A mi no m'enxampa, el Navarro ja l'ha enxampat.
Que vagi bé, gràcies, senyor Gil.
Adéu.
Bueno, les 7 de la tarda i 18 minuts, pendents del temps, òbviament, d'aquesta calamarsada que està caient a bona part de Catalunya. Però abans d'anar al tema, recordeu que d'aquí un moment parlem de que els súpers ja poden limitar la compra de productes per evitar l'acaparament. Ampararem de deutes. ¿Tienes más de 15.000 euros en deudas y no puedes pagarlas? ¿Préstamos, tarjetas, hipotecas? Bueno, pues acógete a la ley de la segunda oportunidad con ayuda de abogados para tus deudas. Cancela tus deudas legalmente ahora. Abogadosparatusdeudas.es, teléfono 930-502-305. 930-502-305.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Problemas de financiación? Ponte en manos de profesionales. Área Jurídica Global lleva más de 20 años asesorando a empresas, autónomos y familias. Refinancia tus deudas y cancela tus problemas en el 900 90 17 16 y vive sin problemas.
Luis, apaga ya la televisión.
Es que me cuesta coger el sueño. Voy a contar ovejas. Una, dos...
Hay métodos mejores.
Calm Plus Melatonina. Sí, con melatonina liposomada que con una ingesta de un miligramo poco antes de irse a dormir, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño. Que no te den otro. Calm Plus Melatonina, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, una altra a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
Estás a solo unas horas de que Mundo Natural te lleve a casa sus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural. Llama ahora al 91-446-0000. Regalo seguro por compras superiores a 70 euros.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
COPE Cataluña y Andorra.
Associacions de consumidors han mostrat el seu rebuig a la nova llei de comerç minorista publicada aquest dimecres al Butlletí Oficial de l'Estat i que permet limitar la venda de productes quan existeixin circumstàncies extraordinàries o de força major que ho justifiquin. La modificació de la norma, hi ha gent que no la té gaire clara. Quin és el parer de Facua? Li preguntem al portaveu Rubén Sánchez. Què tal? Bona tarda.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué significa para vosotros esta modificación en la ley?
Pues una fórmula disparatada para permitir a los comerciantes el que decidan si quieren limitar el número de productos que nos venden y a la vez especular. Tenemos que partir de la idea de que esto ya ha ocurrido en España con el aceite de girasol hace unos días. Han colocado carteles, han dicho te puedes llevar como máximo 5 garrafas de un litro y al tiempo el precio se había disparado al doble o casi el triple que el año pasado. Si han hecho eso con el aceite de girasol, ¿cómo plantear al gobierno que hagan lo mismo con cualquier producto si ellos consideran, ellos, no el gobierno, sino si los empresarios consideran que, hombre, hay riesgo de desabastecimiento, que estamos en una situación extraordinaria, que si la guerra, que si la huelga, que si lo que sea? Todo eso lo que puede provocar sencillamente es más especulación, más subidas, fomentar que la gente compre lo que no necesita, que acapare pensando que se va a agotar. Y no es la fórmula más prudente, desde luego, para evitarlo.
Uh-huh. Lo ideal hubiera sido que se hicieran comprobaciones oportunas para evaluar si la limitación obedece a causas objetivas.
Claro, pero las comprobaciones las tiene que hacer el gobierno y el gobierno es el que tendría que decir, señores, pueden en tal provincia hacer esto porque hay desabastecimiento o riesgo inmediato con estos productos. Pero si es cada superficie comercial la que decide, pues igual lo hace alegremente, sencillamente como fórmula para decirle a los consumidores, te subo el precio, pero aguántate porque esto se acaba. No sabemos qué va a ocurrir en el mercado, pero desde luego estas fórmulas deberían estar totalmente regladas, controladas por la administración, sin dar libre libertad a ellas para hacerlo.
Oye, ¿por qué no se comenta o no se pregunta nunca a las asociaciones de consumidores qué piensan sobre este motivo en concreto, por ejemplo?
De hecho, oye, nosotros ya habíamos contestado antes de que nos preguntaran porque hemos denunciado a 10 cadenas de supermercados e hipermercados. No nos han querido prestar atención, más bien al contrario, salió el Ministerio de Consumo y el de Comercio públicamente con un comunicado diciendo que esto posiblemente pues respondía a una necesidad, justificaron la medida, mientras las propias patronal de la distribución a sedas decía que no había desabastecimiento de aceite de girasol, en Mercadona decían que tampoco, pero se estaban colocando los carteles, se limitaban las compras y además se inflaban los precios, que es lo más grave, que al tiempo que ocurre esto nos incrementan el precio de los productos y no nos damos cuenta o nos aguantamos porque tenemos miedo a que desaparezca el producto de las estanterías y nos quedemos sin él.
Uh-huh. Esto crea, te lo digo porque yo lo he visto en algún supermercado, paranoia entre muchos consumidores.
Claro, si tú ves en ciertos medios de comunicación que juegan a la hipótesis de que pudiera haber desabastecimiento y luego llega el consumidor al supermercado y se encuentra con un cartel diciendo te limito la venta, pues el consumidor piensa, pues será verdad, así que compraré cosas que no necesito por si acaso se acaban.
¿Qué es lo que nos aconsejaríamos que hiciéramos, Rubén, tú desde Facua?
No acaparar, no hacer nada distinto a lo habitual, y si en un supermercado un día nos encontramos que por el paro patronal del transporte no hay leche, pues ya volveremos mañana o vayamos al supermercado enfrente, que igual sí tiene, pero no nos compliquemos la vida.
¿Tú crees que van a empezar a ver de aquí a no sé cuánto tiempo, alguien que ya empiece a denunciar que están empezando a subir los precios debido a esa nueva medida? ¿Permitir limitar la venta de productos?
Ya lo hemos hecho nosotros cuando seguía prohibida y no se ha querido sancionar de momento. No sabemos si alguna comunidad autónoma multará esta práctica, al menos por haberse desarrollado en una fecha en la que la ley de comercio la prohibía, pero lo cierto es que el aceite de girasol ha subido el precio a lo bestia. ¿Qué va a ocurrir con más productos? Pues puede ser. ¿Alguien lo va a controlar? La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha hablado de que va a controlar cosas, etcétera, pero vete tú a saber.
¿Se sabe hasta cuándo va a estar presente este cambio de la ley del comercio minorista?
¿Perdón?
¿Se sabe hasta cuándo vamos a tener este cambio en la ley del comercio minorista?
Sí, va a durar supuestamente hasta que acabe la crisis, pero no lo tenemos muy claro. Es que realmente habría que desvincular. Hay un Real Decreto Ley que se publica en el BOE el día 30 de marzo con una serie de medidas vinculadas a la situación en Ucrania. Pero lo que ha pasado en España con establecimientos que algunos productos no estaban, no era por la crisis de Ucrania, era por el paro patronal de algunas patronales del transporte. Por tanto, si se vincula a la crisis de Ucrania, es una cosa, si se vincula al paro es a otra, si no se vincula a nada y esto se aprueba para siempre, es otra distinta. Es que no sabemos cómo pretende el gobierno monitorizar esto y permitir esto.
Pero parece, por lo que estamos leyendo estos días, que parece que toda la culpa de todo viene desde que hay la guerra de Ucrania, cuando desgraciadamente los precios ya habían subido, el IPC ya había subido antes de que ocurriera desgraciadamente esta guerra de Ucrania.
Sí, esto es como una especie de comodín que sirve para justificarlo todo, ¿no? Y el gobierno está hablando mucho de la inflación por la guerra de Ucrania, ¿no? Mire usted, la inflación viene ya de largo, la guerra de Ucrania la ha podido agravar por la coyuntura internacional de precios en el petróleo, el gas que se usa para la producción de una parte de nuestra electricidad, pero no es la responsable de la inflación que venimos sufriendo tan grande desde hace ya muchos meses. La agrava, pero el gobierno podría haber tomado medidas antes, incluso abaratando ciertos productos y servicios, abaratando fundamentalmente lo que provoca el encarecimiento de esos productos y servicios, que es la electricidad y el precio de las gasolinas. Si forzara una bajada importante, los productos y servicios no tendrían por qué subir, porque las empresas no tendrían más cara la luz ni el transporte.
Hoy o ayer leía, Rubén, que hay muchas gasolineras que van a subir el precio de la gasolina, aunque vayan a ver esos descuentos, porque dicen que ya estaban tenían un apartado muy justo, digamos, para ellos, ¿no? ¿Esto puede pasar también en la alimentación?
Bueno, nosotros eso de que haya estaciones de servicio que estaban trabajando casi por amor al arte, la verdad es que no nos lo creemos. Nos están vendiendo motos, y una cosa es que esté claro que las grandes petroleras, las grandes marcas, las grandes cadenas de estaciones de servicio pueden estar forrándose a lo grande, y que haya pequeñas estaciones de servicio que no tanto, eso puede ser así, pero que no nos traslade la idea de que es que montar una gasolinera es un negocio ruinoso, porque de verdad eso es un insulto a muchos profesionales que están partiéndose el lomo cada día trabajando con salarios bastante bajos, y que era un señor que tiene una gasolinera diga es que lo estoy pasando muy mal.
Pero sí que has oído que dicen muchos que van a esas pequeñas gasolineras que van a subir el precio de la gasolina porque si no les llega, digamos que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, que puede ser lo que vaya a pasar también con los alimentos.
Bueno, en el caso de las gasolinas son libres de ponerlo a 40 euros el litro si quieren. Otra cosa es que ahí no va a ir ni Dios. El consumidor lo que tiene que hacer es esforzarse por comparar precios de gasolinas ahora más que nunca, por si hay establecimientos que suben más de la cuenta o suben demasiado, y tener claro un horizonte, que es, si siempre vas a esta gasolinera, fíjate que igual es la que está al lado o la que está a 5 kilómetros, cuesta más barato. ¿Con los alimentos puede ocurrir algo parecido, aprovechando que, bueno, que está el río revuelto? Sí, puede darse. ¿Cómo evitamos esto? Quizás monitorizando precios, teniendo claro cuánto nos cuestan los productos habituales de alimentación, y si suben, valorar que igual tenemos que ir a otro comercio, apostar por otra marca, nos lo están poniendo complicado, pero tenemos que ser mucho más críticos y esforzarnos más en comparar que nunca.
Está clarísimo. Te agradezco muchísimo, como siempre, Rubén Sánchez de Facua, que hayas estado con nosotros hoy hablando de, pues eso, que muchas asociaciones como la vuestra de consumidores consideran una irresponsabilidad que el gobierno permita limitar la venta de productos. Rubén, como siempre, gracias y buenas tardes.
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo. Estem a punt d'arribar a 8:45. Això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra. D'aquí un moment parlem de la llum, perquè el govern rebaixarà, atenció, 6 euros de mitjana al rebut de la llum d'aquí a unes setmanes.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Estás escuchando la Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Y cuando yo no estoy puedo conectar la alarma? ¿O saber si mis hijos están en casa?
Claro, con la app puedes hacer todo. Conectarla, desconectarla y sabes quién entra o sale en todo momento, porque cada uno tiene su llave magnética. Con las cámaras puedes ver cada espacio de la casa en tiempo real. Es casi como estar ahí. Y además, para cualquier cosa, nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ha aprovat un paquet de mesures per frenar l'increment del preu de l'energia derivat de la guerra d'Ucraïna. Un dels nous detalls que hem conegut les últimes hores és que la Moncloa vol aplicar ja una rebaixa mitjana de 6 euros al rebut de la llum. Com es farà? Doncs diuen que a través d'una revisió avançada dels diners que cobren les companyies per produir energia renovable, sí que s'han disparat amb la pujada de preus de l'electricitat. Jo, quan tinc dubtes sobre aquest tema, quan parlem de la llum, em poso en contacte amb el president del grup de gestors energètics, que és el José Enrique Vázquez. José Enrique, què tal? Bona tarda.
Pues bona tarda. Aquí molt preocupats per aquests increments del preu de la llum, a la velocitat de la llum.
Exactament.
Perquè realment no és que no parin de pujar, és que quan fan la baixada es queden en uns valors que no són pràcticament acceptables i que provocaran moltes crisis en moltes empreses i en moltes cases.
Aquí ara, aquests dies, estem culpant a Ucraïna. Ucraïna té culpa de tot el que està passant amb el tema del rebut de la llum, del preu que estem pagant amb la llum? José?
Bueno, la guerra, la desgraciada guerra d'Ucraïna, ha començat pràcticament fa 4 o 5 setmanes. I l'increment del preu de l'energia elèctrica i del gas va començar a maig juny de l'any passat. Con lo qual, això ha sigut un afegit més, però no té la culpa en absolut de lo que estem vivint, diguem, en Iberia, en lo que ja diem Espanya-Portugal junts, i que la Unió Europea també ho està patint de manera diferent, però jo crec que s'ha desvinculat una mica el tema de lo que estem vivint aquí, en el mercat ibèric, Espanya-Portugal, de lo que, per desgràcia, lleva una guerra.
Hi ha coses que no entenem gaire, José. Aviam si tu me les expliques. Jo, per exemple, tinc una aplicació on veig cada dia el preu de la llum, hora a hora. Fa una setmana estava pels núvols. Aquesta setmana ha baixat quasi bé la meitat. La setmana vinent s'esperen pujades també. Això, com se sap o qui posa aquest preu?
La primera cosa que és més preocupant, que aquesta incertesa, aquesta volatilitat i al final aquest increment de preu, entre cometes, no hi ha qui ho aguanti. Cap sector empresarial o nosaltres a casa nostra no podem saber si al final de mes pagarem 100 euros, 300, 400,
cert,
200. Això no es pot viure. Diguem-ne, tens un cost que és molt important tant a les empreses com a les cases, totalment imprevisible. I qui posa aquest preu? Bueno, ens han explicat, i en certa manera és d'aquesta manera, que això ho posa el preu del gas. Perquè la llum més cara és aquella que es produeix en energia, en, diguem, en gas natural, amb una tecnologia que es diuen cicles combinats. D'acord? Mm-hmm. I això ja tothom ha donat un acte de fe. Però resulta que aquests dies que en Ibèria, en Espanya, en Catalunya, que tenim molt de renovables, i que aquesta tecnologia només entra a lo millor durant 2 hores, la llum és cara tot el dia. Con lo cual, a partir d'aquí, nos adonem de que hi ha un sector elèctric que està tenint uns beneficis extraordinaris, mentre la resta de l'economia, la resta de la societat, lo està passant molt malament. I jo crec que és allà on tenim el problema, de quina manera podem limitar de que una situació extraordinària per una guerra, per una modificació del preu del gas, com podem limitar, com és possible de que alguns estiguin tenint beneficis més que mai?
Clar, aquesta és la pregunta. I després et vull fer una altra. El govern espanyol limita els anomenats beneficis caiguts al cel de les elèctriques, i això es podria traduir en una rebaixa mensual d'uns 6 euros de mitjana a la factura. Però la pregunta és, com es faran?
Però, Montse, jo quasi te faré una altra pregunta. Una família que ara està pagant, en lloc de 40, està pagant 120 euros? 6 euros les arreglarà la vida?
No.
Diran que tot això que hem anat a Europa, hem tornat a Europa, tornem a anar a Europa per 6 euros? Parlem de rebaixar... A veure, les diferents propostes que tenim sobre la taula, que expliquen ja com si fos un secret d'estat i que ara s'han filtrat, o Portugal les ha explicat, es dona igual, diuen que limitaran el preu del gas a 30 euros megawatt i això comportarà un preu de la llum de 80-90, però que això al final, aquest diferencial, aquest desvincular en certa manera el cost de l'energia elèctrica reduint el preu del gas, tindrà compensacions. Al nostre país, quan parlem de compensacions, recordem algunes, com les famoses de la plataforma Castor, que les van acabar pagant els consumidors. O quan diuen, això ho pagarà l'Estat, la següent pregunta és, però escolteu, que l'Estat són tots nosaltres. Mm-hmm. Con lo cual, jo crec que el problema de fons, que era una reforma dràstica del mercat energètic de l'Estat espanyol, no s'està fent, estan dient el que tu dius, ara limitaran els beneficis, limitaran a mitjanar a través d'impostos,
sí.
Direm que això la culpa la tenen les renovables. És curiós, cada vegada que hi ha un problema en el sector energètic, la culpa la tenen les renovables, quan són la font energètica més barata de totes les que tenim. Con la qual, és que han cobrat durant molt temps. Jo dic, bueno, el que hagin cobrat, si ho comparem amb altres costos del sistema, la culpa d'això no tenen les renovables. I per acabar aquesta situació que tu m'has preguntat com és possible,
sí.
ja no ho dic jo, la diu la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. El sistema elèctric, tot el sistema elèctric espanyol, tot, en la retribució que rep, en aquests moments sobren diners. Com d'un sistema que té uns beneficis extraordinaris, un sistema que... La mateixa Comissió Nacional dels Mercats i la Competència diu sobren 190 milions d'euros, comporti un increment de preus de l'energia que s'entenin. Pues lo que tu has dit abans no s'entén.
José Enrique Vázquez, president del grup de gestors energètics, sempre ho dic, s'ha girat feina, en aquest cas molta feina. Estarem pendents d'aviam què és el que finalment passa, però el que està passant més rere més és que els espanyols estem aquí anant pagant i callats. Saps?
Pot ser que tinguem que deixar estar callats.
Doncs ja toca. José Enrique Vázquez, president del grup de gestors energètics. Gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Para todos a los que les gusta estar juntos.
¡Vamos todos a la playa!
Y no dejar a nadie atrás.
Vamos a por Pedro.
Del 28 de marzo al 2 de abril, celebramos los Jogger Days. Ven con tu familia a la Red Dacia y descubre el nuevo Dacia Jogger con hasta 7 plazas. No te lo pierdas. Empresa colaboradora del Andalucía Valderrama Masters.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Protección, ayuda para que una persona o cosa esté en buenas condiciones. En Alquiler Seguro, somos especialistas en ofrecerte protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Quieres un buen consejo? ¿Quieres sorprender a alguien con una buena lubina? Bueno, pues tienes que ir al restaurante La Lubina, que está en Barcelona, en la calle Viladomat 257. Está basado este restaurante en la cocina mediterránea, prestando especial atención en esos pescados y mariscos. Y además te van a ofrecer un espacio ideal para que disfrutes de reuniones de negocios, de comidas familiares o, por qué no, de una cena romántica. Disfruta de esa carta y de la especialidad de la casa, que es La Lubina. Llama ahora mismo al 93-430-0333, 93-430-0333. Restaurante La Lubina.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Doctora Torrejón, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Bien. Pues bien, y con ganas ya de que llegue el buen tiempo, porque con el buen tiempo uno se anima más a arreglarse, a pensar en uno mismo, ¿no? Imagino que ustedes en el Centro Médico y de Estética Starbene lo saben muy bien, doctora Torrejón.
Hombre, él dice que al mal tiempo buena cara y al buen tiempo buena cara, más buena cara todavía, ¿no? Sí que es verdad que nosotros lo notamos, pero tengo que decir que en base a los tratamientos que realizamos, más o menos el flujo de la clientela, de los pacientes que nosotros tenemos, es muy constante a lo largo del año. Sí que es verdad que un poquito más antes del verano, algunas personas que no tienen mucho problema de sobrepeso, pues lo que se llama la famosa operación bikini, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues se pueden acordar un poco más en esos meses. Pero la mayor parte de las personas no. Lo que sí es verdad, lo que nosotros sí que estamos observando, es que como se está hablando de la desaparición de la mascarilla, ¿vale? Que ya, bueno, se decía que en ambientes abiertos sí, pero todavía hay muchísima gente que por prudencia la lleva y se está hablando ya de poder quitarla en ambientes cerrados, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que hasta ahora llevábamos tapado, que nos tranquilizaba, ¿no? Es como cuando en invierno nos ponemos los abrigos o nos ponemos mayor cantidad de ropa. Es como que los michelines se notan menos, ¿no? Pues ahora hay como un cierto pudor o un cierto miedo, si le podemos llamar así, a quitarnos esa mascarilla, porque lo que sí es verdad que todos vamos a vivir sorpresas con las personas que hemos conocido con mascarilla y cuando las empecemos a ver sin mascarilla. A mí me está pasando ya con algunos pacientes que me llevo una sorpresa porque no termino de cuadrar la cara, ¿no? Entonces, este hecho de quitar la mascarilla pues sí que va a poner más de manifiesto, bueno, pues aquellos signos del envejecimiento y del paso de los años que la mascarilla un poquito ha podido tapar más. Lo que la mascarilla no ha tapado son los ojos. Y sí que es verdad que los ojos es una zona, Monse, donde se nota mucho el paso de los años, inclusive en personas jóvenes. ¿Por qué motivo? Porque cada vez son más las personas jóvenes que tienen la ojera un poquito marcada, ¿vale? Y si sí. Se le une la oscuridad en esa parte del ojo, pues todavía da como mayor sensación de tristeza. Y si a esto ya le une que van pasando los años y que aparte de ese efecto que puede haber en el contorno de los ojos, pues aparece el famoso código de barra alrededor de la boca, aparece lo que se llaman las arrugas de marioneta muy marcadas, aparece la relajación en la parte de la mandíbula, pues claro, todos estos son signos del paso de los años que cuando nos quitemos las mascarillas, pues bueno, no nos va a empezar a gustar tanto, ¿no?
¿La zona del cuello, doctora Torrejón, también es una de las zonas donde más se nota el envejecimiento?
Sí, 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 sobre todo las personas con cuello largo. Yo tenía un amigo mío que se dedicaba a la moda y decía que las mujeres nunca teníamos no estábamos nunca lo suficientemente delgadas ni teníamos un cuello lo suficientemente largo, ¿no? Sí que es verdad que el cuello largo es muy elegante, pero también es un cuello que sufre más que el paso de los años, ¿no? Entonces se nota mucho el descolgamiento en el cuello, se nota mucho, ¿sabes? Esas cuerdas que se ven en vertical en la parte anterior del cuello, entonces sí que es verdad que ahí junto con la mandíbula, con el descolgamiento, la relajación del tejido de la mandíbula, son dos zonas que afean mucho. En este sentido, mire, y me viene bien la pregunta que me haces, nosotros estamos haciendo un tratamiento precioso con un estimulador de colágeno que se llama poliláctico, que da unos efectos de recogimiento de todo lo que es la parte de la mejilla y de la parte de la mandíbula extraordinario. Es decir, que cuando actuamos en 2-3 puntos, que yo diría los más focales y los que reflejan más el paso de los años, son contorno de los ojos, contorno de la boca y esta parte de la mandíbula, ¿vale? Mm. Pues cuando conseguimos actuar en esos 3 puntos y mejorarlos de manera importante, mejora muchísimo la transmisión, la de esa falta, de ese haberle quitado el cansancio, de ese haberle quitado la tristeza a la persona que tiene estos signos de contorno de ojo y de contorno de boca. Nosotros lo hacemos en cirugía, si me permites que lo recuerde a tus oyentes. No utilizamos cirugía, utilizamos hoy por hoy las técnicas más vanguardistas. Entre ellas podemos utilizar factor de crecimiento plaquetario, podemos utilizar ácido hialurónico, podemos utilizar AIFU, podemos utilizar radiofrecuencia. No voy a cansar, ¿no? Porque disponemos de las tecnologías más vanguardistas. Lo que ocurre es que cada persona necesita que combinemos de una manera diferente.
Efectivamente. Bueno, pues para eso está la visita gratuita e informativa con el con la doctora Carmen Torrejón, del Centro Médico y de Estética Starbene. Están en la calle Muntaner 252 principal y el teléfono 93-414-3631. Yo no sé vosotros, pero cuando yo hablo con la doctora Torrejón y hoy que hemos hablado de estos temas de la zona del código de barras, de la zona de las ojeras, del cuello, estoy como si estuviera haciéndome un lifting, doctora Torrejón. Me encuentro como más relajada.
Claro que sí, sale ya como nueva, ¿no?
Bueno, pues mejor saldremos si vamos a llamar a su número de teléfono 93-414-3631. Doctora Torrejón, Centro Médico y de Estética, Starbene. Carmen, un saludo, buenas tardes.
Un abrazo, hasta luego, adiós, adiós.
Les 7 de la tarda i 46 minuts. I ara parlarem del vincle entre els robots que tenim a casa i els humans. Això pot tenir conseqüències? Ara ens ho expliquen, no marxis.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ni Juanma, ni Carlos, ni Mónica. Lo importante es que el cliente gane.
Una bajada de hasta 150 euros por su seguro de coche.
Vente a Línea Directa y participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, en lineadirecta.com o en la app de clientes. Consulta condiciones.
¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos?
Es normal pasar cuando preguntan por quinta vez cuándo llegamos. Pero no que sufran un accidente porque has pasado de la ITV. La ITV salva vidas, cuida el medio ambiente y evita graves consecuencias. Si no pasas, pásala.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves?
Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Ahora, por ser cliente de Repsol, te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. Consíguelo hasta el 30 de junio en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol o con tu tarjeta Solred Profesional. Descuento válido para clientes particulares y profesionales. Más información en Repsol.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Jack Norris ha vuelto. Y necesitan de sus servicios.
¿Cómo lo saben?
Delta Force.
Es lógico que así sea.
El sábado por la tarde, en 13.
Les persones han otorgat atributs humans a animals, objectes i fins i tot a les idees durant centenars d'anys. Els robots són probablement l'entrada més recent en aquesta llista. El fet que tinguin característiques que ens resultin familiars, veiem les màquines com entitats personificades o animades, no sé si és bo, és dolent o pot tenir conseqüències establir aquests vincles amb els robots que tenim a casa. Avui volem parlar amb la Marta Díaz, que és investigadora de la Universitat Politècnica de Catalunya, especialitzada en interacció entre persones i robots. Marta Díaz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
He arribat a un punt que estem establint vincles amb robots que tenim a casa. Per exemple, sense anar més lluny, la Rumba, no? Aquest aparell per netejar el terra, que d'X o li posem nom o anem parlant. Què té de positiu això?
Bueno, jo diria que la Rumba, en tot cas, és un robot que és una eina sofisticada i que fa la feina molt ben feta i la fa de forma autònoma. Però imagina't, a més, els robots que ja estan pensats perquè ens hi relacionem amb ells, no? Els que ja estan pensats perquè realment establim fins i tot algun vincle emocional. O sigui, fins i tot amb la Rumba, no? S'arriba a crear aquesta idea de vincle o d'individualització, que és la meva Rumba, no? Uh-huh. De vegades hi ha gent que se li espatlla i no vol que li canviïn. No vol que li canviïn per una altra nova. Prefereix sí. que intenti arreglar-la aquella perquè és la seva, no? Uh-huh. Doncs, realment hi ha aquesta tendència a relacionar-nos amb aquests objectes que tenen aquestes característiques que d'alguna manera ens ressonen com a similars als ens vius.
És a dir, el moviment és determinant a l'hora de conferir aquest caràcter humans als robots?
El moviment és molt important, molt important. Nosaltres ho detectem, no?, com a espècie, com a éssers humans, com un signe o una pista que moltes vegades és característica d'una una entitat viva, no?, d'una entitat que té una essència biològica. Llavors, segons quin tipus de moviment ens dona aquesta sensació, no? Si és un moviment, per exemple, d'una pedra que roda muntanya avall, doncs això no, perquè entenem que és una llei de la física que la fa rodolar. Però si fos muntanya amunt, ja seria com una mica diferent, no? Ja pensaríem, això és una mica més estrany, igual podríem pensar que és un gos o que és una rata o que realment hi ha una entitat biològica que està fent aquesta acció, no? Uh-huh. Llavors, el moviment realment per nosaltres, de fet, dividim el món així en dues grans categories, no? Lo animat i lo inanimat. I animat també vol dir que té ànima i per altra banda vol dir que té moviment, no? Clar. Hi ha aquesta idea de que el moviment és propi de la vida.
Per exemple, Marta, el fet d'aquest tipus d'aspiradores de les que parlaven que són capaces fins i tot de trobar per si mateixes el punt de càrrega per alimentar-se i orientar-se i dirigir-se de forma autònoma al seu objectiu, tenir necessitat d'actuar per satisfer-les sembla molt a allò que estem fent els éssers vius.
Clar, perquè és un moviment que té un propòsit i que nosaltres hi podem atribuir pues, aquesta intenció, no? Això nota que li falta doncs, alimentació i va cap al carregador. Té uns objectius, una intenció. La intenció o el propòsit és com molt propi dels éssers vius, d'orientar-se, tenir aquestes intencions, aquests estats interns que ens mouen. No ens movem perquè bufa el vent, no? I es pot donar tot l'altre, sinó hi ha aquestes intencions, aquests estats psicològics interns. Llavors, quan veiem doncs, aquestes conductes amb un propòsit i amb una intenció, doncs, tendim doncs, a atribuir aquesta essència biològica.
Una altra companyia tecnològica que de cop més habitual a casa són els assistents de veu. Per exemple, connexem a Alexa, connexem a Siri. El fet de que puguin parlar fa que la interacció sigui molt més fàcil, no?, i que ens hi puguem adreçar com ho faríem a una altra persona.
Sí, sí, la modalitat d'interacció és la més natural del món, diguéssim, amb una tecnologia personificada, no?, que ja vol que li atribuïm aspectes de persona que ens pot contestar, que ens pot fer cas, a la qual li podem explicar coses o li podem demanar coses. I la veu és molt, molt important, molt. De vegades, quan es parla de quina apariència ha de tenir el robot, doncs, evidentment, hi ha la forma, si té ulls, no té ulls, si li posem una boca, si té forma femenina, masculina, que això hi ha molt debat també actualment en el camp de la relació amb els robots. però la veu és algú molt, molt, molt important. I a part, sentir una veu, encara que no hi hagi un cos, no? Sí. Aquests ajudants personals de casa no tenen un cos, però a vegades també tenim veus sense cos. Hi ha una persona darrere, com ara, no? Que estem parlant tu i jo.
Per la ràdio, correcte.
Hi ha una veu i jo sé que hi ha una persona a l'altra banda, no? Pues també és com que ens permet aquesta metàfora de vida. I hi ha molta discussió també en com haurien de ser aquestes veus, no? Si realment han de ser veus humanes, o anem massa lluny amb això i per què no els hi fem veus robòtiques, no? I els mantenim amb el seu espai d'artefactes, que és el que realment són. Ah,
si a aquestes veus hi afegim, Marta, per exemple, capacitats com emocions, intel·ligència, intencions, empatia, comprensió i fins i tot amistat o afecte, podríem realment arribar a ser les nostres parelles, no? Els nostres amics o els nostres amants, no? Això ja passa al cinema.
Sí, sí, sí. Bueno, en realitat és quan es dissenya un robot, jo penso que el principal que s'ha de pensar és per què el volem, no? Quina és la funció que ha de desenvolupar. Hi ha robots que són com molt pràctics i fan coses com la Roomba, no? I que la seva missió és deixar la casaneta i no necessita ningú per fer-ho, etc. Però hi ha robots que estan dissenyats per fer companyia. Llavors, si estan dissenyats per fer companyia, estan dissenyats perquè hi puguem establir un vincle més. I ja l'eina ja desapareix i el que volem és relacionar-nos, sí. Amb la qual cosa ens ha de despertar certa emoció i sorgeix algun vincle de tipus emocional o afectiu. El problema és veure quina hauria de ser la intensitat, no?, d'aquest vincle.
Exacte.
I fins i tot perquè ho necessitem, que hi hagi un vincle més o menys estret, no?
Home,
en alguns casos, sí, és molt interessant que existeixi, no? Si, per exemple, és un robot que fa d'assistent en una classe de nens petits, per exemple. Doncs, bueno, si cada dia l'hem de veure, doncs està molt bé que aquell robot sigui familiar als nens, els saludi pel seu nom, potser els està fent, doncs, un reforç d'anglès, no? I els hi corregeix quan no ho diuen bé, o els repetia les frases moltes vegades. Doncs aquesta vinculació afectiva pot ser molt, molt, molt interessant per a aquest tipus de relació i per a aquest propòsit en concret.
Bueno, el que està clar és que un dels atributs que nosaltres com a espècie humana considerem una essència de vida és el moviment autònom i amb un propòsit. D'això hem volgut parlar avui amb la Marta Díaz, investigadora de la Universitat Politècnica de Catalunya i especialitzada en interacció entre persones i robots. Marta, moltes gràcies. En continuarem parlant perquè és un tema força interessant i ja estan aquí. Han vingut per quedar-se. Marta, gràcies. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Igualment.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cada dia prenem milers de decisions. Però, i si una d'elles pot millorar el planeta? Amb eMobili és possible. Líders en instal·lacions de punts de recàrrega per a cotxes elèctrics i panells solars en llars i empreses. eMobili. Canviem el món junts. Visita la nostra web eMobili.com.
Fins aquí arriba la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Ara us deixem amb la Linterna d'Àngel Expósito i el repàs de tota l'actualitat d'aquest dijous 31 de març. Si aneu per carretera, precaució amb les pluges i aquestes pedregades. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Fins demà, COPE Ponés i les xarxes socials de COPE. Fins demà, adeu-siau.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
La guerra de Ucrania ha provocado la mayor ola de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 1,5 millones de personas han dejado su casa. Te necesitamos para ayudar a los afectados por el conflicto, garantizándoles el acceso a la alimentación, agua potable y servicios básicos. Puedes realizar tu donativo en caritas.barcelona o mediante el Bizum 33381. Caritas con Ucrania.
No están asustados. Están disfrutando del bosque animat de Cataluña en miniatura.
Ven a Cataluña en miniatura y disfruta del parque de maquetas más grande de Europa.
Quema tu adrenalina en el Bosque Animat y saborea un estupendo menú en el restaurante especial para grupos.
Un lugar único donde celebrar tu aniversario, boda, comunión o acto de empresa con amigos o compañeros de trabajo.
Infórmate en el 93-689-0960 o en cataluñaenminiatura.com. ¡Gol!